9:28, comença la tertúlia del Gall del Monestir. Tenim amb nosaltres l'Eduard Gené i el Víctor Alexandre. Molt bon dia als dos.
Oh, bon dia.
De fet, la tertúlia ja l'hem començat abans, estàvem escoltant el regidor d'Esports, però bé, ja havíem tret alguns temes sobre la taula. Jo tinc algunes coses aquí per tractar, però vaja, ja saben que aquestes tertúlies són una mica allò self-service, o sigui que podem anar traient temes segons l'interès que tinguem. Volia parlar del president de la Generalitat, per exemple, que no va assistir a un acte previst a Barcelona, on havia de coincidir amb la vicepresidenta del govern espanyol per diferències de protocol. El president de la Generalitat havia de presidir, obrir i tancar el sopar com a màxima autoritat, però el fet que Sáenz de Santa Maria exerceixi de presidenta del govern espanyol en funcions el relegava i va optar per declinar la invitació. En el seu lloc hi va anar el conseller Felip Puig en representació del govern. Qüestions del protocol que a molta gent no li importen gaire, però en aquest cas té un valor simbòlic que en aquest cas no anant-hi a més el president guanya pes. Em mires amb aquesta cara...
Clar, la pregunta que jo em faig i poso sobre la taula
te
és...
Te la fas i te la respons o no?
No. Jo cada vegada tinc més dificultat en respondre amb les autopreguntes que jo mateix em faig. La pregunta que jo em faig és... fa 3 anys que has passat això? No, segurament. És a dir, fa 3 anys aquesta posició del president de la Generalitat potser no hagués sigut la que va estar. A les assumptes de protocol, que hi ha qui en diu un protocol, doncs són bastant curioses a vegades, Es donen circumstàncies i a més en aquest moment, sobretot, el tema de la llengua en els actes oficials, és curiós comprovar hi ha alternatives bastant curioses. A mi em sembla que està claríssim que la senyora Soraya va venir aquí exactament a exercir la presidència. O sigui, el cos es va dir, doncs, delego, o sigui, el govern central delega amb la vicepresidenta i el que vol és demostrar, per dir-ho curt, qui mana. I qui mana, segons el govern central, és el president del govern central. I està, i no hi ha més.
Sí, em sembla molt bé el que va fer el president Mas, em sembla magnífic. De fet, jo, si fos el president, no hi hauria enviat el conseller Felip Puig, no hi hauria enviat ningú. Aquestes alçades de la pel·lícula, això que diu l'Eduard, bé, 3 anys potser les relacions eren unes altres, oi? Però ara, clar, la situació està en un punt en què ja no... les cartes estan damunt la taula i tot això no és innocent. Perquè algú podria pensar, home, no, coincidint que, clar, el president espanyol no hi és, aleshores ell, sense cap mala fe, oi, envia una senyora allà en el seu lloc i tot això és increïble. És a dir, és evident que sí, que està fet amb tota la intenció. I, per tant, el president, que és el president de Catalunya, doncs no pot estar per sota d'una senyora que no és el president del lloc. Així de senzill.
Sí, sí.
Doncs res, veig que ho tenim molt clar.
Estem d'acord. Si haguéssim una tercera persona, potser tindríem una... No, que no ho crec, però vaja, em sembla que és una cosa evident i ja està. També està clar, doncs, que igual com va passar, potser més declaradament, quan va venir la senyora Esperanza a fer una xerrada al Cercle Eqüestre, doncs que els... si no tots, una gran majoria del que en podíem dir, doncs, el món empresarial, així ens dit en general, doncs efectivament és el que més està en aquesta posició de dir anem en compte que no se'ns trenqui, doncs, l'esquema, el panorama, el mercat, el no sé què, i ens afecti, perquè clar, el Cercle Eqüestre, com va venir la senyora Esperanza, doncs van tindre que habilitar una segona sala i van tindre que posar unes pantalles perquè mai havia hagut tanta gent en una convocatòria al cercle aquest, no? I aquesta vinguda aquí d'ahir, doncs és això. O sigui, amb tots els signes, tots els elements que es van marcant són aquests. Si em permets introduir un tema, el New York Times, doncs, inclou un article avui, una entrevista a diferents industrials, sobretot hi ha gent del món del cava, i hi ha el senyor Bonet que es manifesta absolutament en contra de la independència perquè diu que no cal. si això ho barregem amb les manifestacions de l'Albert Pla, amb que Gijón li diuen que no farà el concert perquè dic que fa fàstic ser espanyol o sentir-se espanyol, i en canvi a Càceres doncs, no li anulen el concert, estem en un moment en què tota aquesta presa de posicions són, per una banda, jo penso, imprescindibles. O sigui, estem en un moment que fa falta que hi hagi tot aquest tipus de coses perquè es vagi comentant i es vagin delimitant espais, es vagi delimitant doncs, actituds, de forma que això vagi tirant endavant i sobretot vagi prenent, perquè el que és segur és una cosa, cap any quan va haver-hi el dia de la hispanidad, cap any havia hagut el protagonisme de Catalunya. I el príncep va parlar directament de Catalunya i va parlar l'altre... I això és aquesta la realitat. La presència absoluta de Catalunya en aquests moments, en qualsevol segment, que sigui el militar, el polític, estrictament l'empresarial, l'artístic, està present. O sigui, vol dir que això té un pes específic molt gran. I que la gent, en general, uns els que sí i uns els que no, doncs saben perfectament que aquest pes és real. I per uns és una gran por el perdre-ho, i per altres és un gran avantatge aconseguir-ho. No?
Ara, que... els que s'han cregut les paraules d'Albert Pla, tant d'una banda com de l'altra, no coneixen l'Albert Pla. Perquè l'Albert Pla li preguntes un dia si llegeix diaris i dirà que el que ha de fer la gent és cremar les redaccions dels diaris. Vull dir que per provocar...
El dia següent ja va canviar, diu que si m'haguessin sapigut no ho hagués dit, home, clar. Però entens que...
Sí, no, ja t'entenc, però vull dir que... També vaig veure independentistes, molt bé l'Albert Pla perquè ha dit que no sé què, i pensant, però si li preguntéssiu sobre l'11 de setembre, que és un personatge que juga això, perquè, vaja, és l'Albert Pla... No?
Vull dir estem que... d'acord, estem d'acord. Tothom.
Ara, el que li va fer l'entrevista, que em perdoni, del diari aquest de Gijón, que li va fer per telèfon, també es podria haver documentat una mica i sabent quin personatge li anava, no? Vull dir...
Clar, i els propis que el van contractar i ja tenien que saber què es trobarien, i per tant... Vull dir, ara, no, el que passa que això és bo veure el tipus de reacció que es produeix, no? Es produeix un tipus de reacció immediata que és aquesta, o sigui... És com si diguéssim aquell nen que el toques i de seguida es queixa que li fas mal i després es fotrà a jugar i caurà i fa 50 i no es fa mal, no? Però en canvi si toques a mi... Ui.
De fet, és normal que la premsa d'allà no sàpiga res dels músics catalans ni de, no, la informació d'aquí no arriba, en els mitjans de comunicació espanyols només parlen en comptagotes de coses d'aquí. Recordem que la manifestació de l'any passat, de l'11 de setembre, Televisió Espanyola va trigar 20 minuts a posar-la en pantalla en el telediario. Era la cinquena notícia i va aparèixer en el minut 20. Si 1,5 milió de persones al carrer no és notícia a la televisió estatal d'un país, quan té 1,5 milió de persones en una ciutat importantíssima del seu país, doncs, a veure, per això m'ha estranyat que no tinguessin en compte això la gent del PP de Sant Cugat, que s'han queixat, no, el senyor Jorge Carreras, que els mitjans de comunicació catalans no tractaven públics, no tractaven bé, això de el 12 d'octubre, el dia de la raça i tot això.
Deixa'm fer un parèntesi aquí, Víctor, sí. Que quan després preguntes a aquesta gent que es queixa als mitjans de comunicació que diguin els noms, sí. No els diuen, que s'ha tirat la pedra i amaga la mà, sí, home, sí, sí, sí. A casa meva diuen que és molt lleig, no sé, sí, sí, fora, sí. Però vaja.
Tot i que justament és, o sigui, no només no tenen raó, sinó que és absolutament mentida quan estem veient la desfilada contínua de personatges del 12 d'octubre pels mitjans públics, concretament a Catalunya Ràdio i a TV3 han passejat i han dit la seva i etcètera, etcètera. Ja voldrien aquí tenir la gent de la Via Catalana la quota de pantalla que ha tingut... que han tingut els del 12 d'octubre a Catalunya, la voldrien haver tingut ells en els mitjans espanyols. Però la situació cada vegada és més tensa i jo crec que cada vegada ho serà més, és lògic. Mentre no hi ha posicions clares per part d'una de les parts, l'altra també es relaxa. Però a partir del moment que una ja planta cara i diu escolta, fins aquí hem arribat, l'altra també és tensa i aleshores ja és un pols de no acabar, i això jo crec que són les beceroles, estem a les beceroles, sí, això de la Soraya i tot això, sí, això, les beceroles del que ha de venir. Jo crec que això canviarà radicalment, o sigui, farà un canvi brutal, i ja serà una mena de recta final espaordidora, a partir de, sembla que és el desembre, quan s'ha de saber la data, i la pregunta, sobretot la data del referèndum, de la consulta. Perquè a partir del moment que el president Mas fixi la data, això ja va de debò. Perquè fins ara són dibuixos a la sorra, oi? Bé, sí, diuen que no sé què i tal, però ben esborra aquell dibuix i en ve un altre i tal. A partir d'aquell moment ja hi ha la data, igual que la té Escòcia. Diu, escolti, senyors, nosaltres farem la consulta amb tal data. Segons l'acord amb l'ANC, ha de ser abans del 31 de maig del 2014. L'altra part, que fins ara juga una mica, ja s'ha adonat que això va de debò, però no ho pot dir tampoc. Per això fa el discurs de dir, no, és que això són els polítics que mouen la societat i la manipulen, quan justament ha estat just la societat la que no ha manipulat, ha empès els polítics a prendre una decisió.
Jo quasi diria, perdó, els ha obligat.
Els ha obligat, totalment. Els està obligant, no? Els està empenyent. Però des de fora, com que ni ho saben ni ho volen saber, fan aquest discurs. Però comencen a assumir que això va de debò, que poca broma amb els 2 milions de persones al carrer l'11 de setembre passat. Com que han de fer el discurs de fer veure que no, acaben tenint ells contradiccions internes, perquè no poden actuar de la mateixa manera que voldrien actuar si veritablement confessessin que s'ho prenen seriosament, i al mateix temps han de fer coses que vulguin ser, doncs, com menys preus a Catalunya. I un d'ells, per exemple, però aquest és molt petit, el de la Soraya. De manera que a partir del desembre això canviarà i hem d'estar preparats, hem d'estar impermeables, jo crec que imperturbables absolutament, a tot el que vindrà, que és que no hem vist res, no hem vist res. Sortirà tot allò que ha estat adormit durant tots aquests 30 i tants anys, d'ençà que hi ha l'estat democràtic, diguéssim, entre cometes, i aleshores veurem com es desperta la bèstia, i allò que creien que havia mort no va morir el 1975, sinó que estava adormit, perquè nosaltres, els catalans, també estàvem adormits. Ara que ens hem despertat, la bèstia es desperta i veurem que en realitat sempre havia estat viva.
Tenim un profeta de la bèstia, que dius, i és el inconmensurable senyor José María Aznar, que va aparèixer el dia de la Hispanidad sol, no va aparèixer. De fet, hauria d'haver anat a la seva esposa, la senyora Botella, com a alcaldessa de Madrid.
Però això vol dir, Eduard, que s'ho prenen seriosament. No trobarien el senyor Aznar.
I el senyor Aznar apareix allà, en fi, amb aquella actitud que sempre a mi...
Com la definiries, l'actitud, Eduard? Si haguessis de fer servir un adjectiu.
Home, arrogante espanyol. És un tio, en fi... Representa molt bé físicament i mentalment el personatge de l'Hidalgo.
Castellano.
Fidalgo. Hidalgo és el fijo de algo, fill d'algú important. No? I apareix en aquest, apareix en moments, ja fa mesos que va apareixent, no? Tocs, i després, clar, la culminació d'aquesta aparició és a... al País Basc, quan fa, doncs, aquell acte amb els morts pel terrorisme, amb l'associació de... I dedica més de la meitat de la seva intervenció a parlar de Catalunya. Clar, va a la inauguració, a la presentació d'un llibre sobre, en fi, tal, i dedica més aviat a parlar de Catalunya, que diries, home...
Vol dir que l'amoïna.
No, vol dir que l'amoïna, però en tot cas no és el lloc, aquí has vingut per una altra cosa, i per tant, dedica't a aquest tema i no. I en canvi fa això, per tant, vol dir efectivament que l'amoïna, i vol dir, sobretot, que va fent aquests tocs dient, no és possible que des del poder, i el tenim en aquest moment... A la majoria, i per tant podem actuar, ell no ho diu, però jo penso amb impunitat, perquè aquí n'hi ha ningú que ens pugui parar, i ho podem fer des de la legalitat, aquesta paraula que tant agrada, doncs, i com és possible que no actuem, no? Perquè, o sigui, ell ve dir, si jo fos el president, amic, ja veuríeu el que passaria aquí. ja aquesta gent ja estarien absolutament parats i els havíem tret l'autonomia i els hauríem posat ja la senyora Llanos de les cueves
però després la Rosa Díez i li diu
Altamira i esclar
sóc Rosa Díez i li diu a l'Aznar vostè també és responsable d'aquesta situació perquè va cedir en el seu moment amb els nacionalistes i penses, ostres, aquí hi ha una competició de veure qui és més centralista per dir-ho fixe
és que la memòria es perd. La memòria es perd, clar. La frase tan famosa, jo parlo català a la intimitat, la memòria es perd, el pacte del Majestic es perd.
O quan parlava d'ETA, del moviment d'alliberament nacional, que és un dels moments estel·lars de la seva carrera política.
Això dic que, clar, el que tu veus sempre, i aquest és el greu problema que es produeix, és que la casta política funciona d'una forma determinada. I quan tu apuntaves que en aquest moment hi ha una actitud dels polítics en relació amb aquest cas a la independència de Catalunya que està no suportada, sinó creada per el més popular que pot haver-hi, que és tota la ciutadania, o gran part de la ciutadania, és que és així. O sigui, no diguem, si ja entrem en un altre capítol que a mi m'encanta sempre, que és el misteri de la naturalesa Duran i Lleida. Aleshores ja és increïble, no? Perquè les declaracions últimes dels desayunos de televisió espanyola de Duran i Lleida són...
és urgent treure's a sobre el senyor Duran i Lleida de la política catalana, és molt urgent.
De dir, jo no estic molest perquè no hàgim consultat aquesta xifra que ha sortit, i a continuació, al cap de dos dies, la baixa la xifra a la dècima part. Jo no ho sé, dic honradament, no sé si la xifra que van dir inicialment o que dir, no sé quina és la bona, no ho sé, però des d'aquest punt de vista m'és igual, perquè el que sí que sé que no pot ser és que hi hagi una persona que efectivament sigui la veu de Convergència i Unió al Parlament de Madrid i digui el que diu. Doncs pagueu una vegada, separeu-se una vegada, tu. Mm. Està bé que aquest matrimoni no s'entén, ni al llit ni fora del llit.
No. Jo, això que deia, és urgent que la política catalana retiri definitivament el senyor Duran i Lleida. És un obstacle pels interessos nacionals de Catalunya, és un obstacle, i si ell vol continuar en la vida política, que se situï en lloc on veritablement sempre hauria d'haver estat, que és amb el nacionalisme espanyol. Ja hi ha un llibre de l'Eugeni Casanova que explica com ell, quan el seu poble el recorden perfectament, en aquella època tothom estava obligat a cantar el Cara al Sol. El que passa és que hi havia un càrrec que era un nen de la classe, un jovenet de la classe, que havia de vigilar que els seus companys cantessin de debò, no moguessin la boca només, els llavis, oi? I ell exercia sempre aquest càrrec per voluntat pròpia. La gent del poble ho recorda. Ell sempre volia tenir aquest càrrec i es passejava amb altivesa entre les files dels companys, apuntant qui no cantava el Cara al Sol. I clar, els anys passen, però la gent encara és viva i ho recorda i saben perfectament qui és Duran i Lleida. I aleshores jo crec que per Convergència, per Convergència, per descomptat que s'han de treure de sobre Duran i Lleida, pel país és importantíssim apartar-lo de la política. I a partir d'aquest moment ell amenaça, que diu, home, és que es pot trencar Convergència i Unió. Bé, el primer que es trencarà és Unió.
Sí,
és Unió el que es trencarà.
Que té congrés al desembre.
Sí, i a partir d'aquest moment hi haurà gent que seguirà el senyor Duran i Lleida fins al penya-segat o fins a Espanya, i hi haurà gent que dirà, doncs, cap a Convergència. I aquí ve el cataclisme d'Unió. I finalment, Unió, si no desapareix, com que sola no pot anar enlloc, i menys minvada com quedarà, o va amb el PP o se'n va... Bé, haurà de decidir què fa. Però el senyor Duran i Lleida és un obstacle en aquests moments per tota la política nacional del país. De manera que, si no l'aparten, l'haurà d'apartar la societat.
Hi ha dues fotos als diaris, jo tinc aquí sobre l'Ara i la Vanguardia. Hi ha dues fotos, una és la foto del silló buit del president Mas, la Soraya, sí, i el Rossell i companyia, i el Gai de Montellà. Hi ha una altra que és fantàstica, que la trobo, en fi, molt, molt il·lustrativa, que és el senyor Duran assegut, diu, Duran ahir assegut al banc del govern espanyol al Congrés parlant amb Montoro. O sigui, està assegut justament on volia estar assegut des de fa molts anys.
Ja, exacte, sí.
El que passa que ho està només en aquest moment, només per poder parlar més de prop del senyor Montoro i no està recolzat en la barana aquella, saps? I està assegut. Però és fantàstica aquesta foto, perquè és una imatge que estic segur que en el seu subconscient ja fa molts anys que volia tenir.
És que passa una cosa. Durant-se perfectament que Catalunya té molt mala premsa, és a dir, està, no, on treu les bones puntuacions és Espanya.
I ni això ja.
Ara ja no, ha anat baixant.
Ni això.
Però ell és com un actor o un músic o algú que té el seu públic en un lloc determinat. I aleshores, doncs, bé, sempre quan pot, toca en el lloc on creu que se l'estimen i on el valoren, i etcètera, etcètera. I com que Espanya el valora, i a Catalunya doncs està molt té un nom molt, que es cotitza molt a la baixa, doncs cada vegada que fa declaracions les fa de cara als seus, que són a Espanya. I totes aquestes declaracions són de cara a Espanya. És a dir, mireu que jo no parezco català. És allò, eh? Jo no parezco català, ¿verdad que no? Pues dando un copecito en la espalda, porque me lo merezco. I tot és la seva campanya de promoció de cara a Espanya. Però oblida que Espanya tampoc paga traïdors. És a dir, que al final es quedarà sol completament, perquè Espanya mai ha afavorit d'una manera potent els autèntics botiflers. Mai. Al final han quedat en terra de ningú.
Escolti'm, volia parlar d'un altre tema d'actualitat. El propietari de l'empresa de detectius Método 3, Francisco Marco, ha assegurat que el Ministeri de l'Interior va utilitzar la gravació de la Camarga entre Sánchez Camacho i l'exparella de Jordi Pujol per fer l'informe de l'UDEF. Recordin que és l'informe que va filtrar el Mundo en plena campanya electoral que atribuïa comptes bancaris a l'estranger al president Artur Mas i a l'expresident Pujol. El detectiu Francisco Marco ha denunciat coaccions i amenaces policials i conxorxa entre Interior i el PP per anar contra Ciu amb l'informe fantasma de l'UDEF i ha assegurat que aquest informe existeix i ha dit que el seu autor és l'espia José Villarejo de la Brigada d'Informació de la Policia Nacional Espanyola que va actuar, diu, des de la fontaneria policial. Recorden que va sortir aquell informe, va condicionar les eleccions, el Ministeri de l'Interior no va dir res, va sortir el senyor Fernández Díaz, que
no
bla, 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 no sé què... I de cop i volta ens trobem que aquella conversa va servir per fer aquest informe, segons el testimoni del propietari d'aquesta empresa de detectius. No sé quina opinió els mereix tot plegat.
Home, jo penso que, com diria segons qui, tot plegat fa molta pudor, molta. I una mica, doncs, tornant al que jo parlava abans, de la casta política i de la... reflecteix bastant aquest problema greu que penso que tenen totes les democràcies, però la d'aquí marcadament, que és que clar, que tot s'hi val. O sigui, per poder fotre doncs, el contrincant, per poder doncs, tenir-lo agafat per allà on més mal pot fer, doncs tot s'hi val. Clar, fixem-nos que aquestes declaracions... Primer va entrar la presentació del llibre, o sigui, ell va fer declaracions molt llargues, molt amples, molt diverses, a la pregunta dels periodistes i després a la de TV3, i inclús dient això, no?, que ha tingut problemes personals, familiars, o sigui, de fi, que està preocupat inclús per la seguretat de la seva família, de la seva dona, els seus fills, etc. Però hi ha un aspecte que és el que fa més pudor de tots, i és poder pensar que hi hagi un element del PSC, que a més és d'aquest tipus de polítics que jo penso que són intercanviables, tots els partits en tenen, que és el senyor José Zaragoza, que teòricament hagi fet d'intermediari perquè hi hagi un altre, també català, senyor Jorge Moragas, que hagi instat a fer aquest tipus d'acció precisament quan va fer. Perquè, com tu deies molt bé, el problema de fons de tot això no és tant el fet de l'escolta aquesta i de la gravació i tot plegat, sinó el moment en què es treu. que es treu amb un sentit absolutament claríssim, posar una bomba de rellotgeria que exploti en el moment i en el lloc oportú perquè vagi malament allò que podria tenir un resultat. Però fixeu-vos bé que estem parlant de que aquest senyor apunta a que el PSC, per dir-ho d'una forma, el PSC diu no individualment, això ho ha fet una persona, bueno, escolti'm,
secretari d'organització.
Sabem perfectament qui és el senyor Zaragoza, no vingui a explicar històries, però vol dir que hi ha la possibilitat, que jo no ho sé, però sembla, hi ha la possibilitat de que hi hagi els dos grans partits nacionals espanyols que es posin d'acord per fer una acció conjunta per poder doncs, dinamitar unes eleccions que estaven a punt de sortir. Quan després, a part d'això que el Ministeri d'Interior, un català en el forn del Ministeri, quan el passen uns dies, ningú oficialment diu no era veritat, o diu sí, era veritat, perquè hi ha aquesta data concreta, amb aquesta compte concreta, amb aquell lloc concret, amb aquests diners concrets.
I el ministre continua.
I el allà. Ministre continua, evidentment.
Per ser un ministre que va dir que no passarien autobusos feixistes a la manifestació del 12 d'octubre, i van veure allà la manifestació ultra, uns quants dels que van entrar a la seu de la Generalitat de Madrid, i tampoc ha passat res, vull dir que... Si ens n'hem d'anar refiant...
No ens hem de refiar en absolut. És el pa que s'hi dona i per tant, doncs, són conseqüents amb la seva manera de pensar, són així. És a dir, per això a mi em revolta quan sento parlar de demòcrates. Els demòcrates normalment no parlen de democràcia. Simplement no sabrien actuar d'una altra manera que no fos democràtica. I aleshores aquesta gent, la gent que va venir en autocars des d'Espanya, és igual que vinguessin des d'Espanya o la gent que venia des de casa seva aquí a Catalunya. Hi ha una clara diferència entre la manifestació de l'11 de setembre i la del 12 d'octubre. No només de gent, 2 milions la de l'11 de setembre, 18.000, ja segons les xifres de Contrastant, el 12 d'octubre. No és ja la importància de la xifra, sinó el concepte de la manifestació o concentració. Mentre la primera, la dels 2 milions de persones, era una manifestació o concentració, diguem-li com vulguin, perquè era la via catalana, no anaven junts, diguéssim, oi? Era una manifestació a favor del dret a decidir. La concentració del 12 d'octubre era una concentració en contra del dret a decidir. I jo crec que no cal discutir res més. És a dir, una era democràtica i l'altra era antidemocràtica, perquè aquell que està en contra de les urnes, doncs és qualsevol cosa menys un demòcrata. Aleshores, el que no pots dir és que tinc dret a manifestar-me en contra de les urnes. Això sí, ja ho has fet. Ara, això no vol dir que siguis demòcrata. Per tant, com que estàs en contra de les urnes, que és l'essència, la base de tota democràcia, de demòcrata no en tens res. Això és és la posició que defensen els totalitaris. I clar que hi ha un complot en el tema nacional entre el PP i el PSOE, naturalment que sí. Una altra cosa és la disputa de vots que ells es fan i el PSOE intenta aprofitar-se per fer veure que els altres són l'extrema dreta i ells sí que són el seny i no sé què. Tot aquest joc d'estratègia sí. Ara, el que mai no diran és els pactes que fan per tal que això sigui possible, per tal que Catalunya no tiri endavant. I a tots dos els interessava la debilitat electoral de Mas en les últimes eleccions i per tant calumnia que algo queda, i aquesta era la política, i el mateix diari El Mundo l'endemà es va vantar d'haver manipulat les eleccions catalanes i d'haver afavorit els interessos espanyols. Fixem-nos que les declaracions que fan aquests dies el Partit Socialista Espanyol és trobar l'encaix, oi? Trobar l'encaix, aquesta cosa, i però evidentment que ni en somnis la secessió, que la secessió no es pot contemplar ni tal. Quan et diuen això, t'estan dient que, clar, mai no et reconeixeran com una nació. I si t'estan dient que no et reconeixeran com una nació, t'estan dient que tu no tens dret a decidir absolutament res. Ells sempre decidiran per tu. Aleshores, si aquest interlocutor, sigui del PP o sigui del PSOE, et diu això, tu el que has de fer, si vols veritablement fer la teva vida, és deixar d'escoltar aquesta gent i fer la teva, perquè no t'hi entendràs mai amb algú que et diu que tu no ets ningú.
Hi ha una frase molt maca que han dit últimament que és muy imposible. Això és difícil, eh?
Perquè és gradual la impossibilitat.
Que muy imposible
Però aquesta gent que diu, jo sóc molt demòcrata, dius, home, a veure,
ets o no
ho ets, no? Hi ha adjectius que no accepten una graduació, perquè no malament.
Penseu una cosa, Catalunya serà un estat independent i encara passaran molts anys sense que Espanya ho assumeixi. És a dir, Catalunya estarà a les Nacions Unides i intervenint en tots els fòrums internacionals, serà un país absolutament normal, un estat normal, i Espanya continuarà sense assumir-ho, sense poder-ho pair. Els va costar molt, pair el tema de Cuba, molt.
Eduard, que volies parlar del Festival de Poesia.
Home, sí, jo volia dir alguna
aquest
cosa
diumenge,
perquè... Sí, perquè
la inauguració. Si inici... Bé, de fet, hi ha hagut molts actes, ja.
Sí, hi ha hagut actes, va començar el dimecres, o potser abans un altre. En fi, en definitiva, el diumenge a quarts de 12 s'inaugura a la biblioteca una exposició que han fet la gent de Firar, i a les 12 hi ha la inauguració oficial amb el poeta d'honor, el senyor Joan Margarit, i un petit acte doncs, que es fa, i el dilluns hi ha a les 8 un espectacle de lectura de poetes preferits de Emma Vilarassau, i a continuació un petit espectacle que presenta també Joan Margarit amb un grup d'instrumentistes que pot estar força bé. Hi ha tota la setmana, hi ha molts actes, n'hi ha moltíssims, tota la setmana, galeries, llibreries, espais doncs, de la xarxa polivalent, i penso que és en aquest sentit un festival interessant, però que tothom recordi que estem parlant d'una immensa minoria, en aquest cas una immensa minoria, perquè la gent que va omplint tots aquests locals doncs, és poca i acostuma a ser la mateixa.
Nosaltres anirem informant òbviament en notícies i també en prèvies perquè la gent estigui a la White. Víctor, alguna coseta de cine? 10 segons.
No, de cinema hi ha coses interessants, a part de Gravity, que ja l'havien comentat, em sembla. Prisioneros, però que només la fan en una sessió de tarda, de les 5 i escaig. I la pel·lícula de la Sofia Coppola, The Bling Ring.
Val la pena?
Home, tot això està bé, clar.
Sí?
Tot això sí, perquè
no,
normalment...
Sofia Coppola, des de Lost in Translation...
Sí, és que normalment és un desastre, no?, el panorama cinematogràfic a Sant Cugat. Però mira, ara començaran a venir les pel·lícules dels Oscars.
Vull dir, anem la setmana que ve. Escolti, ja en parlarem.
No, el 15 de novembre. 15 de novembre.
Fins al novembre. 15, 15. Ja ho vaig mirar
la
jo.
La setmana que ve, no, no, la tertúlia, això sí. No. Bon dia.